Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
I cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats amb els oïdors i amb, sobretot amb el nostre convidat, que avui sí que farà referència a una fita cultural important de les nostres comarques.
Saludem, doncs, el senyor Francesc Montero, el director gerent de la Fundació Josep Pla de Palafrugell. Senyor Montero, gràcies per ser amb nosaltres. Feliç migdia.
Bon migdia i gràcies a vosaltres.
Bé, la Fundació Josep Pla, si no anem errats, l'any 73 va néixer just quan el propi Josep Pla va decidir donar la seva biblioteca particular i va crear la Fundació. Si no ens fallen les matemàtiques, estem parlant de fa una mica més de 50 anys, no?
Exacte, el 6 de juliol del 2023 vam complir els 50 anys i ho vam celebrar a final d'any, al desembre, amb un acte. Aquesta fundació neix a partir de, com deies, de la biblioteca. O sigui, Josep Pla dona la seva pròpia biblioteca perquè sigui de consulta pública per la gent. Josep Pla volia que la gent pogués anar a consultar-la. I, evidentment, aquesta biblioteca que ell vivia al Mas es va traslladar a la Casa de Cultura Josep Pla de Palafrugell i van passar uns quants anys fins que després es va poder allotjar a la seu actual on som, a la casa natal de l'escriptor. I la gràcia és que Josep Pla va voler això, que fos un espai de la qual en tinguessin cura els seus amics, uns amics nomenats per ell mateix, el primer patronat de la Fundació, que encara actualment tenim entre nosaltres en Joan Badia i Oms, que és patró de la nostra entitat, i aquest grup d'amics es van dedicar a dinamitzar en els primers anys de vida aquesta fundació. I després de la mort de Pla, llavors també va haver-hi la dinamització fins a acabar, a partir dels anys 90, a modernitzar la Fundació i tenir la seu actual a partir de l'any 2000.
Bé, la Fundació, per les persones que ens escolten, com que aquest és un programa doncs, que es transmet per tot el Principat i el Principat d'Andorra, doncs quins serveis ofereix? Dir, qui pot anar dir, i què hi trobarà a la Fundació?
Nosaltres estem a Palafrugell i llavors, com dius, tenim una vocació de primer arrelament local, però també de projecció de tota l'obra per tot el país, perquè l'obra de Pla és universal. Llavors, el que poden trobar... Nosaltres organitzem exposicions per intentar, d'alguna manera, acostar-nos a aprofundir periòdicament en aspectes concrets de l'obra de Pla. Tenim l'exposició permanent de Josep Pla, que és la porta d'entrada a la vida i a l'obra literària de l'escriptor, que aquesta sí que és permanent, que anem complementant amb aquestes exposicions temporals que us deia. A banda, tenim cura del centre documental. Això vol dir catalogar correspondència, manuscrits, materials, etc. Per tant, tothom qui ho desitgi, si té fotografies, materials, dedicatòries de Josep Pla o alguna carta rebuda, nosaltres estem encantats de que ens contactin amb nosaltres, de que ens la facin arribar, i perquè sovint el que ens trobem són coses molt boniques, com que, per exemple, nosaltres llavors els hi podem servir les cartes que potser els seus pares o avis havien enviat a Josep Pla, perquè les guardem, totes aquesta correspondència rebuda per Josep Pla la guardem. I a banda d'això, també per intentar acostar l'obra de Pla al gran públic, també organitzem la ruta Josep Pla, que tenim a nombroses destinacions de la nostra geografia, no només a Palafrugell, sinó també a diversos punts de comarques gironines. També la tenim a Barcelona, també en tenim una de produïda per París, fins i tot. Vull dir que nosaltres intentem eixamplar al màxim. I llavors tenim també l'aula de lletres, que són cursos d'escriptura, cursos de literatura. I en paral·lel, a més de tot això, el que fem és establir totes les complicitats que podem a partir dels nostres recursos també amb altres entitats i institucions per organitzar recitals, presentacions, cursos. Tenim un club d'electro a la Biblioteca de Palafrugell, tenim una sèrie de recitals que fem en coordinació amb el Jardí de la Dorothy, amb els Jardins de Cap Roig. Vull dir, tota una programació extensa, àmplia, no només dedicada a Josep Pla, sinó que també vinculant l'obra de Josep Pla als seus contemporanis i amb altres escriptors.
Ens consta que una de les parts també molt importants dintre de la dinàmica de la Fundació és la part dedicada a la docència, no? Vostès senten aquesta responsabilitat de transmetre i d'apropar el coneixement de la figura i de l'obra de Josep Pla, no?
Exacte, i sobretot especialment a totes les etapes. És a dir, nosaltres creiem en la filosofia aquest de l'aprenentatge al llarg de la vida i que, per tant, mai no és tard ni mai és prou aviat per introduir-se en l'obra de Josep Pla. En aquest sentit, el que fem és tallers educatius, activitat educativa per a les escoles, que poden venir, i a més també tenim una sèrie d'activitats per fer fora del marc curricular, del temps escolar, sinó activitats que poden venir a fer família, les famílies, o els nois i noies poden venir-les a fer, o a vegades organitzem alguna que sortim fins i tot de la nostra seu per anar per l'entorn de Palafrugell, i també tenim dissenyats tallers i rutes per totes les etapes educatives, i especialment també activitats educatives per públic general, és a dir, per públic ja adult, fem, per exemple, aquesta part de l'aula de lletres, que són cursos d'escriptura, cursos de crítica literària, que algú que té inquietuds pot venir aquí a la Fundació Josep Pla. Aquestes activitats, algunes estan dedicades específicament a Josep Pla i d'altres són sobre literatura, teoria literària, de literatura contemporània, en un sentit molt ampli. Perquè el que volem és que l'obra de Pla sigui un punt de trobada dels lectors i també alhora un pivot sobre el qual anar més enllà, no? A relacionar l'obra de Pla amb altres moments, amb altres camps. Per exemple, ara l'exposició que tenim actualment era de literatura i també de pintura. I per tant, ens interessa molt relacionar disciplines artístiques diverses.
Bé, una de les preocupacions que en vida tenia Josep Pla era si la seva obra tindria continuïtat més enllà de la seva presència física. Què en quedarà d'aquesta obra quan ja no hi sigui? Quan preparàvem aquest programa amb en Lluís, doncs, ens hem adonat doncs, de la quantitat d'obra, no directament d'en Josep Pla, sinó entorn de la seva figura i de la seva obra, des de biografies, estudis, això, publicat els epistolaris. S'ho podia pensar, Josep Pla, que la seva obra, després de 50 anys, bueno, en fi, fa 50 anys que, gràcies a Déu, encara era viu, però, en fi, que tindria aquesta continuïtat?
Josep Pla és un autor que té lectors des del principi del seu primer llibre, ja el 1925, té lectors sostinguts, però jo crec que a nosaltres, no sé si ell s'ho pensava, però a nosaltres ens sorprèn cada dia. Cada dia ens sorprèn l'amplitud i la versatilitat de l'obra planiana. Que tinguin, que ja, al llarg de tants anys, com deies, hagin sortit tants estudis i tot i així no hem esgotat els camps d'estudi possibles de la seva obra, i alhora que encara continuem trobant material i documentació per poder continuar explorant i coneixent més l'obra de Pla. La recent donació dels manuscrits del Fons Selecte a principis de l'any 2023 ens obre noves perspectives. I com deies també els epistolaris. Tots són materials que permeten anar algunes vegades coneixent una relació personal, en altres vegades coneixent una perspectiva literària o artística sobre un determinat camp. Nosaltres la veritat és que estem sorpresos però molt contents i també us avanço que tenim molta feina encara per fer. En aquest sentit, és molt important la col·laboració que tenim establerta amb la Universitat de Girona, en la càtedra Josep Pla i amb Edicions Destino, que ens permet seguir trobant materials i seguir publicant i posant a l'abast del públic. El que sí que estic segur que voldria Josep Pla és de que la seva obra arribés, que el públic la tingués a l'abast i es pogués llegir. I això és el que nosaltres ens dediquem a mesura que anem trobant materials que podem posar a l'abast. Intentem buscar la millor fórmula, sigui en forma de llibre, sigui en forma d'exposició o sigui en forma de curs, perquè la gent hi pugui arribar.
A l'inici de l'entrevista ens parlàveu d'aquesta figura universal de Josep Pla. Què ens podeu explicar d'aquesta universalitat? Amb quines... Suposo que hi haurà moltes situacions que manifesten aquesta constant universalitat de Pla. Ens podeu explicar alguna anècdota, algun exemple concret que pugui il·lustrar-ho?
Per exemple, o sigui, primer de tot jo crec que m'hauria de tenir en compte una cosa, que és que la universalitat de Pla parteix del seu profund localisme. O sigui, Pla aconsegueix ser universal a partir de ser local, o sigui, de constatar que el seu entorn immediat és un món i que a partir d'aquí es pot projectar on te vulgui. I aquest localisme combinat amb un coneixement del món i un cosmopolitisme que li dona la seva faceta de corresponsal. Però tornant a la pregunta que em deies, per exemple, les traduccions de Pla a altres idiomes, n'hi ha moltíssims idiomes traduïts. O sigui, el quadern gris s'ha traduït a múltiples llengües, més de 10 o 12. I tenim, sovint, ens arriben peticions o inquietuds o interessos de públic estranger. Per exemple, l'estiu passat, un holandès ens va portar uns materials que nosaltres, jo no sé l'holandès, jo no ho coneixia i es parlava de Pla. O sigui, hi havia una novel·la d'un autor holandès que s'havia basat en un episodi de la biografia planiana per literaturitzar-lo. Llavors aquest holandès, que havia conegut que era lector de Pla, que ens coneixia, i llavors es va interessar per fer-nos arribar aquest llibre. O sigui, és una demostració de l'abast que a vegades depassa fins i tot el que nosaltres tenim més o menys identificat. A vegades arriben peticions, propostes de llocs totalment allunyats de la nostra geografia. Estem preparant també, si tot va bé, les itineràncies, també ho veiem. L'exposició entre Pla i Fuster s'ha vist a Madrid, s'ha vist a València. Depassa molt més el domini lingüístic català.
Dintre d'aquesta col·laboració universitària, concretament amb l'UDG i amb la càtedra Josep Pla, el responsable d'aquesta càtedra és en Xavier Pla, que, diguem-ho clar, si corregeixi si no és així, però no hi ha relació familiar directa.
Ho ratifico, no hi ha família, no hi ha relació, és un Pla, és una coincidència.
Ens consta que abans de la festa del llibre, d'aquí unes poques setmanes, Xavier Pla precisament publicarà una, diguem-ne, nova versió biogràfica del seu homònim i no parent, Josep Pla. És així?
Sí, sí, és correcte. El 20 de març serà a les llibreries, està anunciat per part de l'editorial.
Bé, ens heu parlat de la ruta...
Aquesta biografia serà important, eh? Serà per nosaltres és un esdeveniment. És un esdeveniment perquè actualitzarà el coneixement de l'obra de Pla. Ha tingut accés, com ell ha explicat, en diverses revistes. Va sortir fa pocs dies als mitjans. L'accés a la documentació que ha pogut tenir, porta molts anys treballant-hi i serà una fita important en el coneixement de l'obra de Pla.
Ens heu parlat de la ruta Josep Pla. Com és aquesta ruta?
Aquesta ruta parteix de la idea que fa 30 anys, precisament el 2023 també vam celebrar 30 anys de la ruta, perquè la primera es va celebrar l'any 93. I vull dir que la Fundació aquest 2023 hem tingut diversos aniversaris. La ruta Josep Pla el que fa és partir de la vinculació de literatura i paisatge. La nostra idea és que, llegit en el lloc que ha motivat aquell text, aquell text creix, les sensacions creixen. Contemplar un paisatge llegint Pla, si veiem aquell paisatge, d'alguna manera augmenta de tonalitats i de força expressiva. I a partir d'aquí el que fem és identificar llocs significativament planians, descrits per Pla, o amb els quals va tenir una relació, i llavors establim un itinerari del voltant d'una hora i mitja que es pugui fer a peu amb un grup o amb unes persones interessades. I en aquests punts es van llegint els textos de l'obra. Generalment intentem que hi hagi un fil vertebrador a través dels textos i ampliats amb els comentaris del nostre servei de guiatge, que el que fa és comentar la vinculació, tot allò que no apareix en el text i que pot donar la informació de context sobre el lloc i també informacions patrimonials. No són guia, no són rutes turístiques, sinó que són rutes literàries. El que prima és la literatura, el text, amb la idea que el text reforça allò que estàs veient a l'espai. És com una experiència, podríem dir, kinestèsica, perquè veus, escoltes i també olores, sents, saps? Tens tota una experiència molt més completa de la vinculació de Pla amb aquell espai.
Un altre dels mites que envolten dels molts que envolten la figura i l'obra i la trajectòria humana i podríem dir professional de Josep Pla és la gastronomia, ho diem perquè en aquest conjunt de programes de la Copa Girona doncs també hi ha un programa gastronòmic i hi ha un llibre, almenys el que el tinc a davant, que es diu La cuina de Josep Pla. Per tant, quin era el seu concepte de la gastronomia, de la taula, diguem-ho així, no?
La cuina és el receptacle de les essències d'una tradició, per Pla, sí. és així, i se li ha atribuït moltes vegades una frase que sembla que exactament no la va dir ell, perquè nosaltres no la tenim identificada, que és allò que la cuina és el paisatge posat a la cassola.
Exacte, en un restaurant i fins i tot en els plats hi és aquesta frase.
Exacte, sí, se li atribueix, exactament no la va dir així, però sí que el concepte de Pla venia a dir sí, això, sí. El concepte era aquest. I el que defensa Pla és una cuina local i tradicional, lenta, d'elaboració lenta, de cocció, perquè al voltant del menjar, sobretot el que hi ha és un espai de relació. O sigui, la taula com a lloc de menjar i com a lloc de relació. I per tant, en un moment en el qual Aquest país va viure unes circumstàncies duríssimes arran de les conseqüències d'una guerra civil. El país es va recloure en si mateix, però va sobreviure a partir del que ja tenia. I, per tant, Pla el que fa és reivindicar aquesta cuina feta amb els ingredients que tens a casa, aquells materials, però que el cuiner o cuinera li sap treure el màxim rendiment i el màxim sabor. I Pla va conèixer cuiners famosos de la nostra... des de Mercader i Subirós, però també Calanier des de l'Escala, a la Gavina de S'Agaró, en fi, era un bon client de restaurant. S'ha de dir, però, que al final de la seva vida Pla menjava molt poc i sempre va menjar poc. El que passa és que tenia una gran capacitat de percepció dels gustos i de la filosofia que hi havia darrere d'un plat, que és aquest, la filosofia. Pla era molt, molt procliu, o li agradava molt, es mostrava molt interessat per aquells cuiners que sabien partir de la tradició, però després donar-li un toc de modernitat. Per exemple, el cas del Motel de Figueres era el que segurament el paradigma de Pla, no? Una cuina d'arrel empordanesa, però adaptada als nous temps.
Bé, ja fa uns minuts, fa una estona que estem parlant de Josep Pla, estem parlant de la Fundació amb el seu director, en Francesc Montero. Per a aquelles persones que ens escoltin i que s'estiguin interessant per l'obra de Pla, hi ha una recomanació per on començar, tenint en compte que l'obra de Pla és molt extensa. Per on podríem començar a recomanar la lectura de Pla?
Exacte, si partim de que hi ha 45 volums i aquí s'hauria de fer una tria, no? Doncs, partim, jo crec que sempre davant d'aquesta pregunta intento tenir una resposta que no és per sortir del pas, sinó que intentaré argumentar-la. Cadascú té uns interessos de lectura i la gràcia de l'obra de Pla és que tens molt per triar. I amb això el que vull dir és que si a algú li agrada el dietarisme, la visió personal i individual, ha de començar pel Quadern Gris. Si a algú li agrada la novel·la del tipisme, de la cosa pintoresca, del localisme, li recomanaria El carrer estret. Si resulta que li agrada les narracions perquè li agrada és un amant del mar i les narracions marineres, ha d'anar a buscar-se'n el volum Aigua de mar. O, per exemple, si li agraden les biografies, té des dels Retrats de Passaport o Els Homenots o llibres com Els Tres Pintors o El Vida de Manolo. I fins i tot si hi hagués algú altre que encara amb això no en tingués prou i que digués, ostres, que m'agraden les narracions però que tinguin un punt d'intriga del món europeu o de situacions particulars, que se'n vagi a buscar les narracions de la vida amarga, que és el que s'acosta més a estils de novel·la. Si t'agraden els llibres de viatge, llavors has d'anar directament a buscar el volum al nord, que és el que repassa els viatges, o les escales de Llevant per Itàlia, pels amants de la Mediterrània. I acaba un munt de molt especial, almenys per mi. Si a més a més ets de Girona, doncs t'has d'anar a buscar al Girona un llibre de records, que és el llibre fonamental que tot gironí hauria de llegir.
Bé, una de les obres que no figuren, o no figuraven inicialment amb l'obra completa i que recentment doncs s'ha tornat a editar, era la història de la Segona República. Aquesta... Ens podria explicar per què no es va incloure inicialment en l'obra completa i en prous anys posteriors doncs s'ha tornat a editar.
S'ha recuperat.
És una pregunta que a nivell periodístic, quan saben que som gironins, diuen per què ara surt aquest... Ara, en referència a la reedició relativament recent d'aquesta obra. Quina és la història i els motius, si és que es poden explicar?
Li explico els motius. En primer lloc, és un llibre escrit per Josep Pla, començat a escriure l'any 38 i que s'acaba publicant a Barcelona entre el 40 i el 41, 4 volums. És un llibre que neix com un llibre de propaganda de guerra, perquè estem en un context de guerra i Pla forma part del bàndol que és antirepublicà, s'ha situat a l'òrbita de Cambó, per tant, de la dreta catalanista, però que està donant suport a l'aixecament franquista i que llavors es publicarà durant ja el règim franquista. Llavors, la qüestió de per què Pla el rebutja sempre és perquè, segons sembla, tenim proves documentals, de que la seva redacció després va sofrir molts canvis per ajustar-se a la censura. I, per tant, és un llibre que Pla, com si diguéssim, no el veu com a propi perquè està elaborat en un context en què la seva llibertat està coartada. O sigui, no és un llibre elaborat de forma lliure. I, per tant, per això no el recupera. A més, Josep Pla, ja molt aviat, el 40-41, ja està distanciant-se de forma significativa del règim i de tota la repressió contra la cultura catalana. Per tant, és un llibre que no se sent propi. I, per tant, per això, ell sempre, davant de les preguntes del seu editor Josep Vergés, què en fem de la història de la Segona República, Pla sempre no contesta. O sigui, no el vol incloure i deixa molt clara la voluntat explícita de no incloure, com sí que farà una conversió dels altres llibres que ha pogut escriure en castellà i que el recupera en català posteriorment. Però aquest és perquè està elaborat en un context molt determinat i amb unes llibertats molt, molt condicionades. A partir, o reprimides, o sigui, prohibides, bàsicament. El motiu de la redició aquesta posterior és perquè es va localitzar una cosa que no sabíem, que és que el 1938 es va localitzar que el manuscrit havia estat inicialment escrit en català. I es va poder recuperar aquest manuscrit original, que no tenia els canvis que va després imposar la censura, o que ja directament l'editor de Destino, de la revista Destino en aquell moment, Ignasi Agustí, va incorporar, perquè l'informe de censura diu que el Ignasi Agustí havia limado y pulido a su antojo, i totes les referències catalanistes havien desaparegut del llibre. El detectar que aquesta part del manuscrit, que és el primer volum i la meitat del segon, estaven escrits en català, es va voler republicar aquest text, que era l'original en català, que té un interès més específicament extraliterari que literari, perquè el llibre és un llibre amb un contingut molt històric i molt polític. En canvi, el que té interès és perquè denota el posicionament i les aspiracions, les expectatives que tenia la dreta catalanista en el moment de la victòria, que és que consideraven que les llibertats per la llengua i la cultura no serien reprimides, que hi havia una repressió política, però no cultural i lingüística, com també hi va ser. I Pla s'alineava aquí. En el moment en què s'adona, en tornar a Barcelona, que hi ha una repressió, a més cultural i lingüística, ell trenca amb el règim i se'n va a viure Fornells de Begur, després a l'Escala, etcètera, i s'allunya de les instàncies de poder.
Senyor Francesc Montero,
no sé si he explicat bé.
Sí, molt bé. La veritat que ho explica amb una passió que fa que ens oblidem fins i tot del temps, que és una cosa que no hem d'oblidar, perquè ara que mirem el rellotge veiem que el temps del programa s'ha exhaurit i que només tenim temps per agrair la seva presència i donar-li les gràcies per haver-nos apropat a l'univers Pla i a tota la feina que fan des de la Fundació. Gràcies, sort, salut i fins aviat.
Gràcies, i tothom que vulgui pot venir, que a més a partir de l'any que ve tindrem més novetats encara. Gràcies.
Doncs estarem pendents d'aquestes novetats. Gràcies, fins aviat. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Moltes anem gràcies al nostre convidat.
Anem, però, a fer una pausa per seguir endavant amb el programa.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Una notícia important amb en Paco Basso, que arriba de seguida aquí a COPE Catalunya i Andorra.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Com sempre, demanarem a en Josep Víctor Gai que doni pas a en Paco. Endavant, Víctor.
Hola, molt bé. A veure, segur que en Paco ja ens té aquí preparades més d'alguna notícia, si és perquè agafem un xic de gana, diguem-ho així, no?
Un aperitiu.
Que coneguem llocs i productes que mereixen la nostra atenció.
Paco, endavant.
Bon dia. Bon dia, Víctor. Bon dia, Lluís. Doncs sí, aquesta setmana porto una bona notícia. Sempre que hi ha mostres gastronòmiques o qualsevol tema gastronòmic a les comarques gironines és prou important. Però bé, aquesta és potser de les poques que es fan. A l'hivern no se'n fan gaires, però que la gent tenim més mandra de sortir tot. Però Palafrugell i les seves platges, aquests no fallen mai. Cada any, la garroinada porta el gust de mar a la taula. 13 restaurants i 5 allotjaments participen en la campanya gastronòmica. Hem de dir que els restaurants oferiran un menú que consisteix en un entrant de garroines, un primer plat a triar entre cacciofino, o bé un plat alternatiu, diferent a cada restaurant farà el seu plat, unes postres de crema, aigua, vi i cafè. Tots aquests menús estan maridats amb vins del celler Espel. Palafrugell també hem fet aquests paquets de cap de setmana, com ja és habitual en altres anys. O sigui, pots anar a menjar el menú de la Garoinada i allotjar-te en un dels seus hotels. Alguns, no tots, els participants, hi ha el restaurant L'Arc, el Centre Fraternal i el Xador de Palafrugell, el Far La Llagosta, l'Hotel Llafranc, la Terrassa Terra Mar, tots aquests de Llafranc, el Balcó de Calell, el Canti, l'Alga, el Gel Pisfis, la Vella, Tere i les Voltes, aquests són de Calella. I com no, que no està tan a la vora, però que sí que hi és i està a les Voltes. El Portal, un dels restaurants que a mi més m'encanten, és Portal de Calella de Palafrugell. I no ens en oblidem de l'Esportió, a Tamariu. Els hotels són el Liret de Palafrugell, l'Alga i Sant Roc de Calella i el Far de Llafranc. lagaruinada.cat. Podeu entrar i fer la vostra reserva tant si voleu anar a dormir i provar el menú gastronòmic de la Garoina. Ha començat el 19 de gener fins al 24 de març. Aquí està la notícia aquesta setmana.
Molt bé, doncs, Paco, mil gràcies. No podíem posar el punt final al programa de millor forma. Que tinguis una molt bona setmana, gràcies i fins aviat.
Igualment, fins aviat, igualment.
Bones Garoines, Paco, bones. Exacte. Garoines.
Tornem, Víctor, d'aquí 7 dies, serà just la propera setmana.
Fins la setmana entrant, si ho vol.
Doncs recordin que ha estat aquest un programa que hem fet fins aquí amb el suport de la Diputació de Girona. Els ha parlat Lluís Arter, gràcies, adeu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.